Hola, bona tarda, són les 7. Doncs ja gairebé podem donar per acabada l'operació tornada de Setmana Santa. Les incidències a aquesta hora ja són mínimes, podríem dir. Els principals problemes avui han estat les carreteres de la costa de Tarragona, també les que venen del Pirineu, on, per cert, el mal temps ha dificultat i dificulta encara la mobilitat en alguns punts.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun problema ara, l'hauríem de localitzar més aviat a l'AP7 Sud, Esther Castanyer.
Doncs sí, sobretot problemes, com deies, a la demarcació de Tarragona, a l'AP7, però a aquesta hora només un quilòmetre de retencions en aquesta via. Altres xifres destacades d'aquesta operació tornada és que el 78% dels vehicles que es preveia que circulessin entre ahir i avui ja s'han desplaçat cap a casa seva, i el número de víctimes mortals, 12, exactament les mateixes que les que hi va haver la Setmana Santa de l'any passat.
De seguida en parlarem, de seguida farem balanç. Molta gent a les carreteres, símptoma que els hotels han omplert.
Hi ha satisfacció en el sector turístic català per com han anat les coses. Més ple muntanya que no pas a la costa.
I el nom propi del dia, el de José Antonio Alonso.
Sí, perquè l'han nomenat nou portaveu socialista al Congrés.
N'ha de donar detalls a partir d'ara mateix a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid. Montse Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs estem encara a l'espera que la secretària d'Organització del PSOE, José Blanco, informi en roda de premsa del disseny de l'organigrama que ha fet l'executiva del PSOE del grup socialista per aquesta nova legislatura, que passa, segons dèieu, per José Antonio Alonso com a nou portaveu parlamentari i també l'exdiputada gallega Carmen Silva com a portaveu al Senat. L'executiva també havia de tractar aquesta tarda els contactes polítics per a la investidura de Zapatero. Les negociacions començaran demà amb Convergència i Unió i amb el Partit Nacionalista Basc.
I també aquesta tarda al Líban, demostració de força. Són els islamistes de Hezbollah que han sortit al carrer per recordar l'assassinat fa 40 dies del seu número 2 en un atemptat.
Això només hores abans que demà el Parlament libanès hagi d'elegir el nou president del país, càrrec vacant des de fa mesos.
Enviada especial a Beirut, Jenny Lozano.
Una vegada més, el líder de Hezbollah ha aconseguit omplir un pavelló amb milers de seguidors de la milícia situat als suburbis del sud de Beirut. En un discurs televisat, el xeic Nasrallah ha predit que el final de l'estat d'Israel està cada vegada més a prop i ha assegurat que una guerra dels Estats Units contra l'Iran o d'Israel contra Síria i el Líban és improbable.
I l'economia espanyola, que no anirà tan bé com s'havia previst.
Les caixes d'estalvis espanyoles diuen que creixerà dues dècimes menys del que s'havia previst en un principi, al gener.
Escolteu aquest analista de les caixes d'estalvis. Doncs no podem escoltar aquesta analista de les caixes d'estalvis, però això sí, com us dèiem, l'economia diuen que creixerà dues dècimes menys del que s'havia previst el mes de gener. I des de demà, preinscripcions.
Sí, arrenca el període de preinscripció escolar per al curs que ve. Aquest any l'oferta en l'educació dels 3 als 16 anys s'ha incrementat en 25.000 places més.
Tot plegat, continguts del Catalunya Vespre, que arrenca ara mateix, 5 minuts abans de 3 quarts de 8, arribarà en aquesta sintonia, l'esport al punt. Ara avancem continguts. Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La delegació catalana als europeus d'Indoven de natació continua sumant medalles. Fa una estona, Mireia Belmonti ha guanyat el bronze als 200 metres papallona. És la seva segona medalla en aquests europeus. Avui s'acaba aquesta prova i Catalunya encara pot sumar una altra medalla, i és que Erika Villaécija disputa d'aquí una estona la final dels 400 metres lliures. En futbol, els aficionats del Barça tornen a somiar amb la Lliga, tot i que el joc dels Blaugrana no convida gaire a l'optimisme. Analitzarem la figura de Bojan Kerkic, el culpable, entre cometes, que el Barça continuï somiant. La classificació de la Gara per la final a 4 de la Copa d'Europa d'hoquei herba i les protestes pro-tibetanes a la cerimònia d'encesa de la flama olímpica completaran l'esport al punt d'avui.
I el temps, com tenim la neu del Pirineu? Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la tenim pujant de cota cap als 1.000 metres i previsió que pugi cap als 1.400 aquesta nit. Encara abundant a la cara nord i més feble i intermitent a la cara sud. I també tenim el vent en dansa. Encara bufa i de valent, i ho continuarà fent als dos extrems del país.
Catalunya Vespre. Edita i presenta Marc Vidal.
Ha estat, com dèiem, una tarda tranquil·la aquesta a les carreteres catalanes.
L'operació de trànsit de Setmana Santa a Catalunya Ràdio.
aquesta hora ja no hi ha pràcticament retencions ni a carreteres ni a autopistes. Es van reduir les afectacions a les vies de muntanya, tot i que algunes continuen tallades o és necessari l'ús de cadenes, bàsicament a causa de les nevades de les quals en parlàvem ara mateix. Sembla que ja estan pujant de cota, però també el matí ha estat força complicat en aquest cas, sobretot, com dèiem, a causa del mal temps. Fem un cop d'ull ara mateix a quina és la situació a carreteres i autopistes del país. Connexió, en primer lloc, amb l'helicòpter. Laia Claret, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com deies, es van reduint les retencions que hi ha hagut aquesta tarda, sobretot a l'AP7 Sud, però tot i això encara hi queda un punt a la xarxa viària amb aturades per destacar especialment. És a l'AP7, hi ha un tram de cua molt compacte des d'abans del viatge de Martorell i fins a l'altura del Papiol. Tot això com a conseqüència d'un accident, múltiple que hi ha hagut al Papiol cap al nord, just abans de la bifurcació per seguir amb l'AP7 cap a França o per enllaçar amb la B23 cap a Barcelona. Acaben de retirar fa aproximadament 2-3 minuts l'últim vehicle que hi quedava i, per tant, ja han obert el carril que estava tallat per aquests vehicles que ocupaven el carril dret de la via. Per tant, la situació tendirà a millorar de mica en mica, però ara mateix, tot i això, encara hi queda cua compacta des d'abans del viatge de Martorell fins al Papiol cap al nord. Bona tarda.
Arrenca amb el nou servei oficial Land Rover al centre de Barcelona. UV de la Oliva Land Rover, ara més a prop teu, a Còrsega 235, entre Nibau i Montaner. Amb més de 1.000 metres quadrats al centre de Barcelona. T'ho posem més fàcil. Recorda-te'n. Al carrer Còrsega 235, entre Nibau i Montaner. Servei oficial postvenda Land Rover de UV de la Oliva. 93 419 94 30. Més a prop teu.
Completem ara aquesta informació en connexió amb l'equip viari que està situat al centre de control del Servei Català de Trànsit.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Saludem Anna Gravalosa, endavant.
Hola, bona tarda. Bé, doncs des d'aquí afegirem encara que l'autopista P7 es manté en alguns trams amb circulació una mica més intensa a Tarragona i també a la zona de Vilafranca en sentit nord, entre Sant Celoni i la Roca en sentit sud sense aturades però importants. També l'A2 va molt plena, aquí sí que hi ha aturades intermitents, primer entre Bellpuig i Vilagrassa i més endavant a la zona de Cervera, tot això en direcció cap a Barcelona.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
Doncs operació retorn de Setmana Santa, com acabem d'escoltar en fil aquestes últimes hores, amb molta tranquil·litat a la xarxa viària. Segons el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora ja han tornat més del 78% de vehicles, per tant, la immensa majoria gairebé dels que van sortir a l'inici d'aquestes vacances. Esther Castanyer.
Doncs sí, en total es preveia que entre ahir i avui més de 800.000 vehicles circulessin per les carreteres catalanes, la majoria per tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una bona part, el 60%, ja ho havien fet aquest matí. I és que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, aquestes operacions són cada vegada més esglaonades.
La Setmana Santa l'any passat, però també els ponts aquests llargs, la gent ja tendeix a esglaonar més la tornada. La inestabilitat del temps també ajuda que hi hagi gent que decideixi tornar abans a casa i prendre la mona a casa, no?
La nota negativa són les víctimes mortals. Fins ara n'hi ha hagut 12, exactament les mateixes que la Setmana Santa de l'any passat. Una situació que contrasta amb el balanç al conjunt de l'estat espanyol, on el número de morts a les carreteres s'ha reduït d'un 45%.
I això les escoles de periodisme en dirien que és la no notícia. Plena normalitat a l'aeroport del Prat en un dia d'especial activitat amb motiu de l'operació tornada de Setmana Santa. Al llarg de la jornada s'hauran fet poc més de 950 enlairaments aterratges. I a aquesta hora les instal·lacions treballen a ple rendiment sense incidències. Incidències destacables a l'aeroport del Prat, Luis Rodríguez.
Bona tarda. L'aeroport del Prat viu amb normalitat l'operació retorn per les vacances de Setmana Santa. Les instal·lacions reben avui 110.000 passatgers en gairebé 960 enlairaments i aterratges. L'activitat es concentra majoritàriament al sector d'arribades, on els usuaris asseguren que tot funciona sense incidents, tret de la fatiga d'alguns.
Molt cansada. No, tot ha anat bé. Sí, tot bé. El que problema.
Muy bien, un vuelo muy tranquilo y muy bien, sí. Perfecto, ninguno, súper rápido todo, además salieron de las primeras y nada, perfecto, la verdad que muy bien, ninguna queja.
Les destinacions més triades pels catalans durant aquests dies han estat ciutats mediterrànies com ara Roma, Istanbul o Marrakech o les Illes Balears i les Canàries. De fet, alguns vols que arriben des de la Gran Canària i Fuerteventura són dels pocs que acumulen retards que en tot cas no superen la mitja hora. Demà dimarts, novament, les instal·lacions registraran un alt volum de trànsit amb 930 enlairaments i aterratges i gairebé 100.000 passatgers. Amb tot, l'aeroport del Prat ha registrat un miler menys d'operacions respecte a la Setmana Santa de l'any passat.
Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per com ha anat aquesta Setmana Santa, sobretot a les zones de muntanya, on s'han beneficiat d'aquestes últimes nevades, gairebé les d'avui mateix. A la costa, tot i que les coses no han anat tan bé, segur per culpa del temps també, i el temps inestable, com dèiem, el sector n'està prou content, si tenim en compte que la Setmana Santa aquest any que hi ha molt d'hora. Fem un repàs ara per demarcacions de l'ocupació turística que hi ha hagut aquests dies. Passarem per Lleida, Noelia Caselles, per Girona, amb Albert Requena, i acabarem en Tarragona, amb Manel Sastre.
A les zones turístiques de Lleida, l'ocupació ha estat d'entre el 90 i el 95% durant aquests 4 dies, entre divendres sant i avui dilluns de Pasqua. A les estacions d'esquí, a més, s'hi han venut 115.000 forfets, que són 15.000 més dels que s'havien previst. Xavier Moncayo és el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Malgrat les darreres nevades i les inclemències meteorològiques, s'han superat totes les previsions i s'ha treballat força durant aquests dies, amb un 20% d'increment en relació a la temporada anterior, 90.000 turistes, 225.000 pernoctacions i un impacte econòmic de 30 milions d'euros, la qual cosa significa que el turisme de neu ha estat el més demandat.
Segons la Federació d'Hostaleria de Lleida, entre un 8 i un 10% dels turistes que havien de marxar avui del Pirineu ho van fer ahir a causa del mal temps.
L'ocupació turística a les comarques de Girona ha superat el 90% a muntanya, però a la Costa Brava s'ha situat al 60%, 10 punts per sota del que s'havia previst. Pel que fa a l'esquí a la Molina, hi ha hagut una afluència d'entre 3.200 i 3.500 esquiadors diaris, mentre que a Masella, segons el seu director Xavier Nolla, hi han passat més de 40.000 persones.
L'increment que hem tingut respecte a la Setmana Santa l'any passat és del 30%. Diguem. Per Masella han passat 43.000 esquiadors, des de lo que és pròpiament des de diumenge de Rams. I el més important és que estem molt contents perquè la nevada d'ara, més la nevada que va fer el dia de Sant Josep, més les baixes temperatures, fan que tinguem qualitat de neu com si fos el mes de desembre o gener.
Pel que fa a Vallter 2000, la xifra és similar a la de l'any passat, mentre que a Vall de Núria l'increment de visitants ha estat d'un 7%.
A les comarques de Tarragona, el fet que la Setmana Santa hagi caigut tant d'hora ha fet que els hotels de la Costa Daurada Central hagin tingut ocupacions del 70%, 8 punts per sota de les de l'any passat, tal com explica el vicepresident de l'Associació Hotelera de Cambrils, Salou i la Pineda, Joan Anton Padró.
L'atractiu de la Costa Daurada principal és el sol i platja, no? I a principi o a mitjans de març, sol i platja doncs encara no estan en el seu millor moment, no? I això fa que perdi un atractiu del venir aquí. Si la neu ha influït o no, segurament que haurà influït també una miqueta, però vaja, normalment, que hi ha en aquestes dates, sempre té avantatge la muntanya sobre la costa.
A l'interior, el turisme rural ha funcionat força bé, sobretot al Delta de l'Ebre i al Priorat, amb ocupacions de més del 80%.
I a les comarques de l'interior de la demarcació de Barcelona, on gairebé s'ha arribat al complet, a les cases d'agroturisme, Miriam Tirado.
Efectivament, allà, segons Josep Maria Soler, president de la Federació d'Agroturisme, que plega els establiments de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, la Segarra i el Solsonès, aquests clients d'agroturisme són els que allargaran més la tornada.
Alguns tenien ja la previsió de marxar el diumenge o vespre per passar la mona a les seves famílies, però la majoria sortiran avui dilluns cap a Barcelona i àrea metropolitana.
A la ciutat de Barcelona, l'ocupació ha rondat el 80%.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
I el nom propi del dia, el de José Antonio Alonso, fins ara ministre de Defensa, amic personal de Zapatero, serà el nou portaveu del PSOE al Congrés. Aquesta pròxima legislatura espanyola, l'executiva del partit, l'ha proposat oficialment aquesta tarda. La cúpula socialista també ha triat una cara nova per posar-la cap davant del grup al Senat, la gallega Carmen Silva. Anem a Madrid, Montse Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs els membres de l'executiva del PSOE s'han reunit durant dues hores amb dos temes principals sobre la taula: les negociacions polítiques per pactar la investidura de Zapatero com a president del govern espanyol i les persones que formaran part del grup parlamentari socialista que les Corts es constitueixen l'1 d'abril. De moment ja se sap que el fins ara ministre de Defensa José Antonio Alonso ha acceptat ser el nou portaveu parlamentari socialista i l'antic Diego López Garrido reconeix que Zapatero busca ara un canvi de clima polític. És el que ha dit precisament el secretari d'organització del PSOE, José Blanco, només iniciar la seva roda de premsa sobre una nova etapa per donar donar continuïtat al projecte polític socialista que ja va començar a Diu Blanco l'anterior legislatura, ara té més escons al PSOE i volen anar a la recerca del consens amb tots els grups parlamentaris. El PP s'abstindrà a la sessió d'investidura de Zapatero, creu Blanco, però ells aposten per una legislatura de consens. Sentim ara en directe José Blanco a la seu socialista del PSOE a Madrid.
Propuestas que conoció hoy la Comisión Ejecutiva y que serán trasladadas al grupo parlamentario para su ratificación el próximo miércoles, después de una comparecencia del secretario general del partido y candidato a la reelección de presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho esto,
doncs són les paraules en directe de José Blanco, el secretari d'organització del PSOE, confirmant fa uns minuts doncs que José Antonio Alonso serà el nou portaveu al Congrés del grup parlamentari socialista. Un José Antonio Alonso, aquesta nova veu que tindran els socialistes al Congrés, que és un home d'absoluta confiança personal de Zapatero. De fet, tots dos són nascuts a Lleó, amics des de la infància. Alonso és jutge de professió, va entrar a la política el 2004 de la mà del mateix Zapatero, que el va fer primer ministre d'Interior i després de Defensa, Judit Perpinyà.
Serà el primer portaveu del PSOE al Congrés que no és militant del partit. De la seva etapa de magistrat en destaca que va ser portaveu de l'Associació Progressista Jutges per la Democràcia i també vocal del Consell General del Poder Judicial. Atenent-se precisament a aquest currículum, Zapatero ja li hauria encomanat per aquest principi de legislatura que aboni el terreny per una entesa amb el PP que permeti renovar els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional, on els últims mesos s'ha lliurat una guerra política soterrada. De fet, fora del PSOE, Alonso està considerat de perfil serè i conciliador. No aixeca recels a les files del PP. La prova és que avui mateix ha rebut elogis d'Eduardo Zaplana, que ha definit Alonso textualment com un dels pocs que se salven del govern socialista de fins ara.
Doncs el qui serà homòleg del socialista José Antonio Alonso en el PP encara no està triat. Els diversos sectors interns del partit pugnen per col·locar el substitut d'Eduardo Zaplana, que avui precisament ha parlat de la necessitat de renovació. La direcció encapçalada per Mariano Rajoy farà dilluns que ve finalment la reunió per designar l'organigrama del grup parlamentari, el que avui ha fet el PSOE. Tornem ara a Madrid. Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda. Per dilluns que ve el PP, com deies, ha convocat la Junta Directiva Nacional d'aquesta reunió de sortir la data del pròxim Congrés del Partit i els noms dels dirigents escollits per encapçalar els grups parlamentaris a les Corts Espanyoles. De moment, tot són especulacions. Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santa Maria o Manuel Pizarro, un d'ells podria ser el portaveu al Congrés, i Pío García Escudero pot repetir al Senat. Enmig d'aquest procés, el fins ara portaveu Eduardo Zaplana ha advertit que el PP ha de barrejar renovació i estabilitat.
Y entonces hay determinados puestos que generan un desgaste y una intensidad en la actuación política, que yo al menos así lo he valorado, lo valoré hace mucho tiempo, se lo he explicado a ustedes, lo he explicado por activa y por pasiva, es bueno para el partido y es bueno para el propio titular renovarlos. Pero hay otros que no tienen por qué.
Mentrestant, el líder de la formació, Mariano Rajoy, guarda silenci. Avui s'ha reincorporat a la feina després d'uns dies de vacances. No hi ha hagut reunió formal a la seu dels populars al carrer Gènova, però sí que Rajoy, en privat, ha intercanviat opinions amb els seus col·laboradors com Ángel Acebes.
Doncs al Catalunya Vespre d'avui parlem de l'operació tornada de Setmana Santa. L'operació de trànsit està sent esglaonada. A mitja tarda ja havien tornat més de 3 quartes parts dels 800.000 automòbils que estava previst que avui tornessin d'aquestes vacances de Setmana Santa. Aquesta tarda un motorista mort a Tossa de Mar eleva a 12 el nombre de víctimes mortals a les carreteres del país des que va començar l'operació sortida. També us hem explicat que José Antonio Alonso, ara ho escoltàvem, fins ara ministre de Defensa, és el nou portaveu del grup socialista al Congrés. I a partir d'ara de què parlarem, Eva Compte?
Doncs del Líban, on el líder de la milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tornat a amenaçar Israel avui durant una altra aparició televisada a Beirut. També de que empitjoren les perspectives dels experts sobre l'economia espanyola. Preveuen que el producte interior brut espanyol creixerà un 2,5% aquest any, dues dècimes menys que segons la previsió que es va fer al gener. I també de que la congelació de les tarifes elèctriques aquest segon trimestre.
Ara el temps, cota de neu, que ens deies, Francesc Mauri, que va pujant al Pirineu.
Bona tarda, doncs sí, està pujant, se situa cap als 1.000 metres i aquesta nit s'ha de situar als 1.400. De moment, la nevada abundant a la Vall d'Aran, cara nord del Pirineu, zones d'influència. En canvi, a la cara sud, més feble intermitent, tot i que per sobre dels 1.000 metres ara mateix arriba, ja sigui en forma líquida per sota o en forma de neu per sobre, a la zona del Prepirineu Lleidatà. Tot això s'anirà desgastant. vent encara fort als dos extrems del país. Demà alguns ruixats de neu al Pirineu Lleidatà, sobretot cara nord, cota de neu 1.400 metres, sol i núvols a la resta, vent, però no tant, i algun ruixat de tarda al nord-est. Dimecres podrien arribar nous ruixats, aquest cop al nord i a l'est de Catalunya.
Són les 7 de la tarda i 19 minuts. Actualitzem en aquest punt la informació del trànsit.
L'operació de trànsit de Setmana Santa a Catalunya Ràdio.
Molt poques incidències, comprovem-ho ara. Connexió amb l'helicòpter en primer lloc. Laia Claret, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mica en mica podem dir que va normalitzant-se la situació. Només queden aturades puntuals a vies molt concretes de l'àrea metropolitana a Catalunya. Per exemple, la P7 encara hi ha cua des d'abans del peatge de Martorell i fins al Papiol. Però hem de dir que mica en mica va desfent-se aquesta cua perquè ja han retirat els vehicles accidentats al Papiol que feien de tap i, per tant, han estat els causants d'aquesta retenció. També hem sobrevolat l'A2 i hem vist retencions puntuals de Cervera cap a Barcelona. Bona tarda.
Arrenca amb el nou servei oficial Land Rover al centre de Barcelona. VD La Oliva Land Rover, ara més a prop teu, a Còrsega 235, entre Ribau i Muntaner. Amb més de 1.000 metres quadrats al centre de Barcelona. T'ho posem més fàcil. Recorda-te'n, al carrer Còrsega 235, entre Ribau i Muntaner. Servei oficial postvenda Land Rover de VD La Oliva. 93 419 94 30. Més a prop teu.
Completem ara aquesta informació des de l'equip viari. Anna Gravalós, endavant.
Bona tarda. Bé, doncs des d'aquí afegirem que a l'autopista P7 hi ha intensitat ara entre Sant Celoni i la Roca en sentit sud, però sense aturades. Sí que n'hi ha també a la 2. A banda de les que sentíem ara des de l'helicòpter, que ens deien des de la Cervera, també se'n formen entre Bellpuig i Vilagrassa. Són aturades intermitents. Veiem que més endavant la circulació també és lenta a la zona de Tàrrega. A banda d'això, hem de recordar que continua tallat el port de la Bonaigua, el Coll de Pal i també l'accés a Pla de Beret per la neu.
Obrim la crònica internacional parlant del líder de la milícia xiïta libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ha tornat a amenaçar Israel avui durant una nova aparició televisada a Beirut davant milers de seguidors. El motiu de la concentració era un homenatge al número 2 de la milícia assassinat fa 40 dies en un atemptat a Damasc. Enviada especial a Beirut, Jenny Lozano.
Malgrat l'enorme aparell propagandístic d'Israel i dels Estats Units, una guerra dels nord-americans contra l'Iran és improbable i una altra d'Israel contra Síria o el Líban també. És l'opinió del xeic Hassan Nasrallah, el carismàtic líder de Hezbollah, que una vegada més ha demostrat el seu poder indiscutible als suburbis del sud de Beirut amb un discurs televisat seguit per milers de persones aquesta tarda. L'acte s'havia convocat per commemorar els 40 dies de l'assassinat del número 2 de la milícia, Ahmad Mohniya, segons Hezbollah, a mans dels serveis secrets d'Israel. Nasrallah ha dit que ells decidiran la manera, el lloc i el moment de la venjança i ha predit que el final de l'estat d'Israel és a prop.
Pot ser destruïda l'existència d'Israel? Sí, sí, i mil vegades sí.
Milers de seguidors escoltaven atents les paraules de Nasrallah en un pavelló del sud de la capital libanesa. Entre crits i pregàries, l'obediència al seu líder és total.
Hem vingut aquí per fer qualsevol cosa que el xeic Hassan ens demani. Estem a punt per qualsevol cosa que ens demani. I també volem commemorar els 40 dies de la mort d'Ahmad Mohniya.
Hassan Nasrallah s'allunya de la idea que el Líban viu una crisi profunda i ha defensat que el país es troba més fort que mai.
I parlem del Pakistan, on el nou primer ministre, Yusuf Raza Gilani, ha decidit alliberar tots els jutges arrestats durant l'estat d'emergència imposat pel president Pervez Musharraf. També ha anunciat que demanarà a les Nacions Unides que investigui l'assassinat de l'exprimera ministra Benazir Bhutto Lordejata.
Són les primeres mesures que ha pres Gilani com a nou cap de govern. La primera, alliberar els més de 60 magistrats, la majoria del Tribunal Suprem, que estaven en arrest domiciliari per ordre del president Musharraf. Gilani ho deia amb aquestes paraules.
Donaré ordres immediates per alliberar els jutges del Tribunal Suprem.
De fet, l'antic president del Suprem, Iftikhar Muhammad Chaudhry, ja ha aparegut avui en públic, per primera vegada des que va ser detingut, per saludar els seus partidaris des del balcó del seu domicili a Islamabad. I el segon anunci de Gilani recull les peticions del líder del Partit Popular del Pakistan i vidu de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari. El nou president farà que la comunitat internacional investigui l'assassinat de la líder política, una mesura que el president Musharraf ha intentat bloquejar fins ara.
Ara mateix, 6 minuts i 2 quarts de 8 de la tarda.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
Els experts creuen que l'evolució de l'economia espanyola no anirà tan bé com es preveia. Un estudi de la Fundació de Caixes d'Estalvis, la Funcas, assegura que el producte interior brut espanyol creixerà un 2,5% aquest any, dues dècimes menys que les previsions que s'havien fet al mes de gener.
Els experts consideren que la indústria no podrà compensar la baixada de la construcció i, a més, l'evolució dels tipus d'interès de les hipoteques afecta el consum de les famílies, que es continuarà frenant. Escoltem María Jesús Fernández, analista de Funcas.
Las previsiones para este año se han recortado de las previsiones de crecimiento de empleo y las previsiones sobre la tasa de paro han aumentado. Y también se espera que en el año 2009 continúe, y eso es fundamentalmente por el frenazo en la construcción.
L'estudi de Funcas recull l'opinió de 14 institucions i serveis d'estudis, com ara Caixa Catalunya, el BBVA i l'Institut d'Estudis Econòmics.
Crec que d'aquí a mig any podríem ampliar la nostra estructura i, amb una mica de sort, també canviar la maquinària.
Doncs jo et proposo una cosa millor. Fem que sigui realitat avui mateix.
Impulsi el seu negoci i veurà complerts els seus projectes amb la nova línia ICOPIME 2008. Informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa o a lacaixa.es i comenci a beneficiar-se d'unes condicions preferents de finançament. Parlem?
El Ministeri d'Indústria ha decidit congelar les tarifes elèctriques aquest segon trimestre, per tant, no fer la revisió de preus que hauria d'entrar en vigor aquest pròxim 1 d'abril.
Així ho assegura l'Agència Europa Press, que cita fonts del Ministeri. La congelació de preus afectaria tant els consumidors domèstics com els industrials i arribaria 3 mesos després que el govern central apliqués una pujada del 3,3% que va entrar en vigor l'1 de gener. El Ministeri d'Indústria no té cap obligació de revisar els preus de la llum trimestralment, però pot fer-ho en cas que ho consideri necessari. En aquesta ocasió, doncs, ha decidit deixar-lo tal com està.
I tanquem la plana econòmica amb les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Crònica borsària amb Míriam Tirado.
Avui molt poc moviment a les borses perquè totes les europees fan festa. La que sí que està en marxa és la de Nova York, que ha obert a l'alça. Aquesta hora l'índex Dow Jones puja a prop d'un 2%, impulsada per l'anunci que el banc americà JP Morgan Chase multiplicarà per 5 la seva oferta pel consorci Bear Stearns en un intent de calmar els accionistes d'aquest castigat banc d'inversió. D'altra banda, el mercat Nasdaq, on cotitzen bona part de les empreses de tecnologia i internet, avança aquesta hora més d'un 2%. Acabem amb l'euro, que es canvia a 1,5419 dòlars.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. RAN d'opcions i futurs, trepitja a fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
I ara un recordatori d'interès per als pares. Demà arrenca el període de preinscripció escolar per al curs que ve, que s'allargarà fins al divendres 4 d'abril.
Aquest any l'oferta en l'educació de 3 a 16 anys s'ha incrementat en 25.000 places més respecte a l'any passat. Tota la informació sobre la preinscripció es pot trobar a les mateixes escoles, a les oficines municipals d'escolarització, trucant al 012 o bé al web del Departament d'Educació, que és gencat.cat/educació. Aquest any les famílies que ho vulguin també podran saber a través d'un SMS si als seus fills se'ls ha assignat el centre que volien. La preinscripció per al batxillerat i els cicles formatius es farà el mes de maig.
A Espanya hem sabut avui que és el 9è país d'Europa amb més malalts de tuberculosi, amb 18 afectats per cada 100.000 habitants. Això es tradueix en uns 7.000 nous casos anuals. Avui, Dia Internacional de la Tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ha donat a conèixer l'elaboració d'un pla per unificar actuacions d'acord amb les comunitats autònomes.
Per comunitats autònomes, Catalunya, segons dades provisionals del Centre Nacional d'Epidemiologia, encapçala en 1.343 casos la llista de malalts de tuberculosi, una malaltia vinculada a la marginació social i sobre la qual el director general de Salut Pública, Manuel Oñorbe, nega que la causa del rebrot sigui la immigració.
Esta enfermedad es una enfermedad claramente vinculada a marginación social, claramente vinculada a falta de condiciones de hábitat de vida y a condiciones personales de salubridad. No es verdad que esto haya aumentado en estos últimos años por causa de la inmigración, entonces un 20% no han nacido en España, pero bueno, pues con la inmigración que tenemos esto parece normal.
Des del Ministeri de Sanitat es planteja un pla per unificar criteris d'actuació al voltant de quatre pilars fonamentals: el diagnòstic precoç, el tractament correcte, la vigilància de la malaltia i l'estudi de l'entorn familiar i social del malalt.
Dues dones han mort les últimes hores en signes de violència en el que podrien ser dos nous casos de violència de gènere.
Una de les víctimes l'han trobat aquest matí en un parc de Madrid. És una dona d'entre 35 i 40 anys que presentava un traumatisme cranioencefàlic i que encara no ha estat identificada. D'altra banda, hi van trobar en un camp de Múrcia el cos calcinat d'una jove a qui havien violat, degollat i tallat els dits d'una mà per dificultar-ne la identificació. L'autor del crim podria ser l'exparella de la víctima, que en tenia un ordre d'allunyament. La víctima, de 29 anys, tenia dos fills.
I avui han sabut d'una nova detenció per un cas de pornografia infantil per internet. Han detingut al Perú un home per fer xantatge als pares de dues nenes espanyoles a canvi de no difondre pornografia de les seves filles per internet. Són 8:15. Catalunya Vespre d'operació tornada aquesta tarda amb poques incidències a les carreteres del país pel que fa a la sinistralitat. Un mort aquesta tarda a Tossa de Mar, que eleva ara fins a 12 les víctimes mortals des del començament de les vacances de Setmana Santa, una xifra igual a la Setmana Santa de l'any passat. Actualitzem ara dades pel que fa a la situació molt tranquil·la ja a carreteres i autopistes, en connexió en primer lloc amb l'helicòpter Laia Claret.
Bona tarda, sí, força tranquil·la ja, tot i així, una zona amb força aturades aquesta tarda fins a aquest moment, la P7. Només hi queden bosses aturades ara mateix intermitents des de Martorell i fins al Papiol. Tot i això, ara hi ha retencions més enrere, n'hi ha des de Gelida i fins al viatge de Martorell direcció cap al nord, cap a Girona. L'A2, també hem de parlar d'una via que comença a carregar-se de mica en mica just entrant a Barcelona i ara hi ha densitat des d'Esparreguera fins a Martorell. Bona tarda.
Bona tarda, completem informació ara des de l'equip viari. Anna Gravalós, endavant.
També aquesta autopista P7 hi ha força intensitat entre Sant Celoni i la Roca en direcció cap a Barcelona, sense aturades, però també a l'autovia 2. Aquí sí que n'hi ha encara a l'altura de Vilagrassa i a Cervera, tot això en direcció cap a Barcelona.
Molts cotxes a les carreteres i molta satisfacció entre el sector turístic català pels nivells d'ocupació d'aquesta Setmana Santa.
On les coses han estat millor ha estat a les comarques de muntanya, on gràcies a les últimes nevades s'ha rondat el 95% d'ocupació. A la costa ha estat força més baixa a causa del fred.
José Antonio Alonso serà el nou portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats.
El fins ara ministre de Defensa ha estat nomenat portaveu del grup socialista aquesta tarda durant la reunió de l'executiva del PSOE. Alonso substitueix en el càrrec Diego López Garrido.
I novetats al Líban.
Doncs sí, on s'ha ajornat la sessió parlamentària de demà en què s'havia d'elegir el nou president de la República. L'elecció s'ha ajornat fins al 22 d'abril. Avui el líder de la milícia xiïta libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tornat a amenaçar Israel durant una altra aparició televisada a Beirut.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
I ara a aquesta roset li falten els últims tocs. Rei, m'acostes la sal, al pebre i el xef d'alta cuina?
Amb El Periódico dona un toc de xef a la cuina de sempre. Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca i altres grans xefs t'explicaran de manera fàcil com fer d'un plat senzill una delícia. Diumenge amb El Periódico, els arrossos per només un euro.
Avui és un dia de molta mobilitat. Parlem de mobilitat al Catalunya Vespre, la pròxima implantació de la integració tarifària del transport públic en àrees com ara Lleida, Tarragona i Manresa vindrà acompanyada de l'ús d'un nou bitllet digitalitzat. La primera prova es farà a Lleida el mes que ve. S'anirà estenent de forma progressiva fins a arribar a Barcelona l'any 2012.
El bitllet digitalitzat és semblant a una targeta de plàstic amb un xip i té el gran avantatge que per validar-lo només cal acostar-lo a un lector digital. El fet que a Barcelona ja hi hagi una infraestructura muntada amb l'actual sistema de bitllets fa que l'aplicació del sistema digital a l'àrea metropolitana de la capital catalana vagi per més llarg, segons explica el director general de Transports Terrestres, Manuel Villalante.
La gran operació és l'adaptació d'aquesta tecnologia per part de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la immensament majoritària en termes de viatgers i d'estris i de software necessaris per poder-ho posar en comú. El 2011 i 2012 és quan tindria una aplicació pràctica, però evidentment això requereix no preparant amb molt de temps, però que per altra banda estarà, quan arribi a Barcelona ja estarà absolutament provat a la resta del país, no?
El primer lloc on s'aplicarà la integració tarifària amb bitllets digitals és a l'àrea de Lleida, on els autobusos de la capital ja funcionen amb aquest sistema. Tot seguit també s'implantarà a les àrees de Girona i Manresa.
I l'Ajuntament de Barcelona està reformulant el nou mapa de carrils bici de la ciutat. Està obligat a replantejar la implantació d'un nou vial per a bicicletes en alguns carrers importants pel gran volum de trànsit de vehicles privats i autobusos i, sobretot, per l'augment de circulació de bicis que ha generat la posada en marxa del servei del bici ara tot just fa un any.
El volum de trànsit i el traçat específic d'alguns carrers fan redissenyar el carril bici. Aquestes mateixes circumstàncies obliguen, en canvi, a eliminar el carril bici en d'altres carrers tan emblemàtics com ara la travessera de Dalt, entre Sarrià i Gràcia, al carrer de la Creu Coberta de Sants. Ho explica el responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Àngel López.
Travessera de Dalt a Ronda del Mig ha resultat impossible. Per tant, estem veient de preveure un altre itinerari de bicicleta passant pels barris de Gràcia o de Sarrià i que donaria el mateix servei. O un altre emblemàtic seria carrer Creu Coberta. En cabia allà un carrer bicicleta hem vist que és impossible. Per tant, busquem alternatives o bé per Travessera de les Corts o Avinguda Madrid.
El traçat definitiu del carril bici, que es consensuarà amb els districtes i la Comissió Cívica de la Bicicleta, en un futur que l'Ajuntament encara no pot precisar, tindrà uns 330 quilòmetres lineals. En aquest traçat cal afegir-hi els trams de les zones 30, on la circulació de la bicicleta és compatible amb la dels cotxes.
I obrim ara la plana de cultura. Quan passen 5 minuts a 7:45, el dramaturg català Jordi Galceran, autor del popular mètode Gronholm, ha presentat avui a Madrid el seu últim treball, Carnaval. L'obra ja va ser estrenada a Barcelona sota la direcció de Sergi Balbel. Arriba ara a la capital espanyola, en aquest cas dirigida per Tantim Tausen. Madrid, Olga Guerrero.
La cerca d'un nen que ha desaparegut misteriosament el dia de Carnaval. Aquest és l'argument que Galceran teixeix a Carnaval, un thriller psicològic que ja es va estrenar a Barcelona el 2006 i que ara arriba a Madrid amb una versió que, segons el mateix Galceran, presenta alguns canvis.
L'obra és la mateixa que es va estrenar a Barcelona, però amb una direcció i amb un repartiment diferents. I també té algun canvi en el text, perquè la gràcia del teatre és que pots anar aprenent a mesura que vas veient la funció, i la versió en castellà té un final lleugerament diferent a la versió en català i s'està repartint tocades algunes coses.
La versió castellana de Carnaval, que es podrà veure al Teatre Belles Artes de Madrid a partir d'aquest dimecres, està interpretada pels actors Núria González, Noelia Noto i Víctor Clavijo.
I parlem del monestir de l'amor secret, la passió secreta d'un amor entre dos monjos en un monestir de Vic l'any 1387, centra la novel·la finalista del Premi Sant Jordi d'aquest any. És, com dèiem, el monestir de l'amor secret de Maria Dolors Farrés. La història de Farrés ens porta al cor del segle XIV i a les interioritats d'un monestir d'aquesta comarca, de la comarca d'Osona, Montse Pujol.
Maria Dolors Farrés, nascuda a Vic el 1962, va començar a escriure la novel·la fa 12 anys, després que el seu pare li mostrés una llista de priors, entre els quals n'hi havia un de fugit. Aquest va ser el punt d'arrencada de la història de Farrés, tal com ens explica Laura Borràs, que és membre del jurat del Premi Sant Jordi.
Com ella va veure en un monestir un llibre de priors on hi havia les dates d'entrada d'aquests monjos i també la data de mort, perquè normalment doncs, era així com succeïa, i en canvi en un dels casos hi havia el nom d'un prior, la data en què va entrar, i no hi havia data de mort, de decés, sinó que posava fugit, no? Va fugir. I aleshores aquesta és l'espurna que la mou a ella a escriure aquesta novel·la, a mirar, de fet, a inventar la història d'aquesta fugida.
Maria Dolors Farrés situa la història del monestir de l'amor secret el 1378, un dels anys més convulsos del temps medieval, amb l'esclat del cisma d'Occident i el rebrot de la pesta negra. I enmig d'aquest moment, la relació d'amor entre dos monjos.
Jo pretenia escriure una cosa, simplement, intrigues, però després va resultar que els dos personatges, sense que jo ho pretengués, es van anar enamorant. Bé, llavors doncs vaig córrer amb les conseqüències i vaig anar doncs aprofundint en aquest sentiment.
El finalista del Premi Sant Jordi va donar-se a conèixer el passat mes de desembre, junt amb el Premi Sant Jordi, que va ser per Pep Coll i la novel·la Les senyoretes de Lourdes.
I avui una proposta, una vetllada amb espirituals i música gospel. Yeah. espatllada al renovat Teatre Cursal de Manresa amb el grup de Jackson Singers, Gonçal Calvo.
Aquest és un dels clàssics grups de gospel nord-americans que visiten habitualment les nostres terres i que reben una gran acollida per les actuacions que són plenes de força i de fervor que ofereixen i que també arrosseguen el públic. Els Jacksons recreen en aquestes actuacions en teatres l'entorn i la màgia que els cors de gospel imposen en les cerimònies de les esglésies negres nord-americanes.
Doncs amb aquesta música de gospel, amb aquesta música que fa moure el cos a qualsevol, posem el punt final al Catalunya Vespre d'avui amb Lluís Alonso, el control de so, Mercè Quimena de la producció, us ha parlat Marc Vidal, i ara donem pas a l'Esport al Punt en aquesta sintonia, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Saludem Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.